és el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
Sento el president del Parlament entrevistat pels adolescents XL.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-3 a Valladolid i ha jugat bé i ha sortit bé a Koeman el canvi de dibuix amb els tres centrals i Des i Alba més avançats. Segona victòria de la temporada fora de casa a la Lliga. Bon regal abans de les festes. Moment per extreure les conclusions d'aquest partit. Les primeres, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
L'amplitud i profunditat de Serginho, Des i Alba. El Barça de Koeman últimament li faltava amplitud. I profunditat, però sobretot amplitud. No la podia tenir amb els extrems perquè es va lesionar Dembélé, els laterals no la poden donar perquè a més els jugadors de banda d'atac anaven cap a dintre, i Koeman ha trobat l'opció dels tres centrals com una opció que diríem que li ha quadrat tot. Ha ajustat tot, ha tingut superioritat numèrica amb els 3 contra 2 dels 3 centrals amb els 2 laterals, contra els 2 davanters de l'Eolit, els 2 laterals molt llargs, ha millorat Serginho Dest, Alba probablement no li va tan bé aquest lateral llarg perquè li agrada arribar per sorpresa, no fixa la seva presència a dalt, però en canvi Serginho Dest és un jugador que té cara a cara, que té capacitat per desbordar, que arriba a la línia de fons, que l'hem vist constantment, sobretot a la primera part, quan el Barça està instal·lant en cap rival com a protagonista. Messi l'ha buscat molt en profunditat, quan normalment Messi li agrada més buscar la banda esquerra on hi ha Jordi Alba, i l'equip millora molt, però milloren les formes quan té amplitud i profunditat. Per què? Perquè per dintre hi ha més espai, perquè està més buit l'espai per dintre, perquè a més, si Braithwaite juga de nou, estira, i per tant, estira profunditat, estira amplitud, i si tens Messi i Pedri per dintre, pots marcar diferències. Crec que des del punt de vista de l'ocupació d'espais, que és una cosa deficient en general al Barça de Koeman, perquè té una plantilla que no ha triat, sinó que ara ha dat molt desequilibrada, avui hem vist un partit exemplar, que demostra que el sentit col·lectiu del futbol és més important que la qualitat individual i que la idea ha millorat alguns apunts individuals i que alguns apunts individuals han millorat la idea.
Què et deixa dubtes?
Doncs mira, tinc dubtes si Messi podria trobar al món una parella com Pedri. I ho he dit a la transmissió i ho repeteixo ara. Per mi el descobriment de Pedri per Messi és una temptació de present, però sobretot de futur. La sensació que tens quan Messi fa el tercer gol després de la passada d'esperó de Pedri és el de somriure d'algú que de cop i volta admira allò que ha passat al seu voltant, que admira el que ha trobat, que no s'ho esperava, que no podia imaginar Messi que aparegués algú que li pogués robar el cor, amb qui pogués compartir el futbol, sobretot per dintre. I quan dic parella, dic que és molt important que siguin una parella, perquè si Pedri i Messi han de connectar per dintre amb dos jugadors més, i ja no poso noms per no posar-hi, com ha passat els últims partits, de cop i volta són quatre on n'hi caben dos. I dos, amb talent, necessiten espai per expressar-se. Si de cop i volta són quatre, on podrien haver-hi dos, hi ha menys espai per expressar el talent. Avui han trobat un context adequat, perquè quan han mirat sempre han trobat el mateix, a Pedri o a Messi. No vol dir que els altres jugadors no tinguin qualitat. El que vull dir és que els altres jugadors roben espai i temps a futbolistes com ells. Jo crec que el Barça i Koeman ha d'articular el Barça del present a través d'aquesta parella i l'ha d'estimular. Ja sigui fals nou mitja punta, com un dia de la Real, mitges puntes per darrere de Braithwaite, com avui, però que estiguin a prop i, si pot ser, amb poca gent al voltant.
I què no pots entendre?
No entendria que el Barça no aprofités Pjanic. És un jugador que jo crec que ha estat desafortunat en les seves queixes pel seu rol a la plantilla, però que avui ha demostrat que és un futbolista de talent, que coneix molt bé l'ofici de migcentre posicional i que quan el Barça és un Barça que necessita més joc posicional, té Busquets, però també té Pjanic, i són dos jugadors que el poden alimentar, que el poden estimular. Té també una química especial amb Messi, es busquen i es troben tots dos, domina el primer toc, sobretot si no ha d'anar, no ha de córrer, en la transició perjudica a Busquets i a Pjanic. Ja hem descobert que són el mateix perfil de jugador, però jo crec que no hi ha tantes diferències entre tots dos, i que Koeman hauria de saber aprofitar Pjanic, encara que crec que hi cregui més en Busquets. És un futbolista d'experiència, de talent, comprèn el joc, s'entén bé amb Messi, i el Barça no té tants jugadors que millorin el rendiment col·lectiu. Pjanic n'és un.
Pjanic, el que ha donat avui al camp del Valladolid i el que pot donar en el futur, la relació Messi-Pedri i el que pot condicionar el futur, i la millora en atac per la posició avançada tant de Des com d'Alba. Són les conclusions del Ricard Torquemada d'aquest Valladolid 0, Barça 3. Ara arriben les conclusions del Jordi Costa i el seu efecte.
La TDT.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport ara estic més tranquil·la que mai, perquè s'encarreguen de tot per només 99 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Bé, amb un context diferent, perquè el Valladolid ha fet un pas endavant, amb alguns moments de relax, perquè ens entenguem, però sí, l'equip però ha completat una bona expressió col·lectiva.
Sí, això anava a dir que avui avui jo entenc que l'equip es deixi anar amb 0-3. El que costa més d'entendre és que acabis penjat del travesser contra el Llevant o fins i tot contra la Real en partits que estan molt més ajustats, però m'ha semblat, fins i tot m'ha sorprès l'autocrítica de l'Englet, que crec que ha dit que el final ha sido un poco raro, però vaja, jo avui ho entenc, i fins i tot evidentment la segona part no ha estat tan rodona com la primera, però jo ho comprenc, i en aquests casos si aplico la teoria de la càrrega de partits, i que arriba un moment que és que s'han de deixar anar. Jo no li posaria cap tac al partit d'avui ni al final.
La parella Pedri-Messi, quina importància ha de tenir?
Probablement per començar-hi a construir el damunt. Jo crec que això ja no és d'avui, eh? El que passa és que avui, com tu dius, els han acabat de netejar completament el panorama. Però, per exemple, el dia del Llevant, em sembla que és, deixa-m'ho mirar, que el Barça està encallador i entra Pedri a la segona part, per mi ja Pedri, en molts menys espais que avui, fa una exhibició d'això que deia l'Englet, que pensa molt, molt de pressa, per mi.
Us tallo un moment perquè surt com una alçada.
Sí, home, endavant.
Endavant.
Hola, Ronald. Marta Carreras, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Què buscaves amb aquest sistema, amb aquesta remoguda que has fet a l'equip? Entenc que estàs satisfet i que si pot ser que aquest dibuix perduri, repeteixi.
Bueno, la última pregunta, no sé, para este partido sí que hemos cambiado nuestro pitufo y para tener un poco más de seguridad atrás, en defensa, y aprovechar nuestras calidades con los laterales que tenemos, y además de poder construir sin problemas con un 3 contra 2 sus dos delanteros para tener posición de balón y tener gente en el medio campo entre las líneas, como Pedri, como Leo, como Frenkie, como Pjanic. Y yo creo que hemos visto un equipo muy serio, con muy buena concentración, y además también al partido de hoy hemos creado bastantes oportunidades.
Para Marta Ramón, RAC1.
Hola, Ronald. Jo et volia preguntar sobretot per la influència del joc que està demostrant Pedri. Fins a quin punt és determinant per la fluïdesa que esteu aconseguint? I fins a quin punt també creus que la seva associació amb Messi fa que tot plegat encara millori més, sobretot en l'apartat ofensiu? Com veus aquesta associació entre aquests dos jugadors?
Bueno, Pedri es un jugador que es muy bueno desde una posición más central entre las líneas. Yo creo que la conexión que tiene con Leo, con los demás, es muy bueno. Y bueno, que está jugando bien, está trabajando mucho. Yo creo que también sin balón es importante en nuestro equipo y parece que está muy cómodo en su juego, pero yo creo que también hay que destacar a otros jugadores por el trabajo que han hecho hoy.
Para Adrián Alves, Cadena SER.
Hola, mister, buenas noches. En directo para El Larguero, insistiendo en esta conexión especial que hoy hemos visto en Valladolid entre Leo Messi y Pedri, se entienden muy bien, conectan. A Messi hoy incluso le hemos visto sonreír más de lo normal últimamente, le ha pegado un abrazo casi casi como si fuera su hijo a Pedri. ¿Usted cree que es importante que Messi vea que hay futuro para que siga siendo feliz en el Barça?
Bueno, creo que es más una pregunta para Leo que para mí. Yo creo que, como he dicho varias veces ya, que veo a Leo contento, que está trabajando, es importantísimo en nuestro juego arriba y con su creatividad. Y claro, que se nota si hay muy buenos jugadores a su lado, porque cada equipo necesita gente como él y como los demás, sobre todo para crear peligro arriba.
Doctor, para Elena Condis, Cadena Cope.
Y que tenim un son una mica.
Hola, Ronald. Elena Condis en directo para el partidazo de la Cadena Cope. Hoy Pjanic ha completado 90 minutos. Por fin, ¿has visto la versión que esperas de él después de tener una conversación con Pjanic hace unos días?
¿De quién me estás preguntando? ¿Qué jugador? De Pjanic. Okay. No, mira, ha jugado bien. Claro que ha tenido que esperar su oportunidad para jugar un partido entero. Sabemos que tenemos competencia en el medio campo. Y yo creo que ha hecho un gran partido hoy porque ha sido importante nuestra posición de balón entre las líneas. Y además su tarea defensiva también ha controlado bien y perfecto.
Alfredo Martínez.
Aquest so que sentim de Koeman, que és curiós que se senti pitjor Koeman que els periodistes, els serveis tècnics de Catalunya Ràdio han avisat a la Lliga prèviament que no era bo el so quan s'han fet les proves, però es veu que no ho han pogut resoldre.
Sin Coutinho, ¿qué le quiere decir?
Bueno, quiere decir que tenemos una plantilla fuerte donde hay mucha competencia y sobre todo en el calendario tan apretado, yo creo que podemos dejar descansar a jugadores que puede ser que el próximo partido van a estar. Entonces, para tener frescura, para tener... Bueno, hoy también hemos hecho con un sistema diferente a lo de normal, y en ese sistema también buscas los mejores jugadores para este sistema.
Por Laura Brugués, TV3. No t'escoltem, Laura. Desmuta, sisplau.
Ja ho he fet.
Ara, t'escoltem. Endavant.
Ara sí?
Endavant.
Bona nit, Ronald. Hem parlat de la bona imatge de l'equip, del canvi de dibuix, però a vostè com a entrenador, què és el que el satisfà més del partit d'avui del Barça?
Bueno, en principio estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho durante todo el partido. Claro que el final del partido... Había unos fallos con balón, pero yo creo que en general el equipo estuvo muy metido desde el principio del partido. Han hecho el trabajo en defender, en presionar al contrario, donde hemos robado bastantes balones. Y además el equipo ha ido para marcar más goles y al final hemos marcado 3. Es una buena cifra, pero hemos creado todavía más. Entonces, en general... La concentración sí hemos tenido durante todo el partido.
Y última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV, Barça TV Plus.
Hi, Ronald, Bruno Ballester, live for Barça Live. I want to ask you about the preparation. Now you will have 1 week to train, I think for the first time in the whole season, because next game will be next Tuesday. What do you want to focus on training sessions and what do you want to improve this week, these 7 days that you have for the squad for the future upcoming games?
No, first of all, we need that rest. And the players are really tired. They had to play a lot. And they can stay with the families and to have 3-4 days off. And then we come back for training session and preparing the next game. It's an always an important time, Christmas, and enjoy that, and for everybody, para todo mundo, felices fiestas.
Molt bé, bona festa.
Marta, aquesta última resposta ens la pots traduir?
Doncs la veritat que no estàs
diu que
prou atenta.
Més que entrenar-se, perquè li demanaven que tenien una setmana per entrenar-se fins dimarts que ve, que és el pròxim partit contra l'Eibar, més que entrenar-se, el que necessiten és descansar, perquè els jugadors estan molt cansats, que han jugat molts partits, dona 4 dies de festa, dissabte tornaran a entrenar-se, a preparar el partit de dimarts que ve al Camp Nou, i que és Nadal, que tots hem de gaudir, i ja l'he sentit, a desitjar
bones festes. Sempre va bé tenir una ajuda defensiva d'algú que està
concentrat.
Ve la cobertura Campos. M'he sorprès jo mateix d'haver-lo entès, també, però...
No, el teu anglès va millorant progressivament.
Com el Barça, tu, com el Barça. Sí.
Costa, que t'ha agradat, Koeman?
Sí, tot i que m'ha sorprès perquè ja ens ha deixat clar el missatge que això d'avui és un vestit a mida, que potser avui ha funcionat de conya.
Ja ens ho imaginàvem, no?
Sí, sí, però com que tinc la sensació que el que funciona ho intenta mantenir, per exemple, el que va funcionar el dia de la Real ho va intentar mantenir contra el València, que era un context completament diferent i no va funcionar, avui ja ens ha avisat que això d'avui era...
Et dic una cosa, entenc, serà un vestit a mida, però el guardarà a l'armari i el farà servir.
Home,
o sigui,
sí,
el
sí,
farà
que,
servir.
Exacte, sí, sí, que...
No serà...
Que no se n'oblidi, perquè...
No serà l'uniforme diari, però segur que torna a tenir una oportunitat, aquest vestit que tan bé ha encaixat al Barça. Jordi, el millor del partit?
Messi, em deixes fer una cosa?
Sí.
És que avui em fa il·lusió fer de Bernat Coll. Em faig un autorregal de Nadal.
Ah?
És una pregunta que vull que em respongui en primer lloc el vicepresident quan el saludis.
Sí.
Per alliberar massa salarial, el Barça de futbol ha d'aplicar la doctrina Ertel, deixar jugadors penjats en aeroports de països estrangers, veritat o mentida?
A tu t'ha agradat el moviment?
Ho he trobat molt imaginatiu.
Molt imaginatiu. Molt bé, doncs li preguntarem al vicepresident.
Hi ha algun jugador que ha entrat al final que li podríem aplicar. Si el deixem a París quan anem a jugar a la Champions, no es queixarà ningú.
No diguis noms propis.
No, mai,
no cal,
mai de la vida.
No
és Nadal.
El Borda ens ho respon d'aquí un moment. Gràcies, Jordi.
Bones festes.
La TDT.
Així doncs, ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, Rafres Garriga.
Hola, bona nit.
Borda, bé, ara començarem pel tema Costa, però abans, te n'adones que hi ha passos endavant? Els passos endavant normalment són llargs, el que passa que venen després un parell enrere.
Sí.
Però el d'avui és un altre d'aquests endavant.
Sí, el que passa és que ja tens tantes cicatrius que no et pots flipar gaire. No? A mi m'agrada que...
Però vull dir que l'equip no és capaç de quedar-se al lloc. O
no,
si ho avança o endarrereix.
Tens raó. Allò, agafar una posició i consolidar-la i fer-la de la base del
sí,
següent
sí.
moviment, això ens costa encara.
Sí, sí.
Això no ho hem aconseguit. Però a mi el que m'agrada és que Koeman no es rendeixi. O sigui, ens han passat temporades parlant de la inèrcia, Ricard,
sí.
i aquest terme sí. és pròpiament teu, però com a mínim aquest home avui ho sacseja tot, deixa a pesos pesants a la banqueta i la cosa li surt bé.
Mm-hmm. És veritat, perquè fins i tot jo hi ha un moment que penso, escolta, deixa de remenar, saps aquell que estàs sí. remenant una cosa i que veus que i en canvi ell no s'ha aturat.
Partit a les 10 de la nit a Pucela,
sí, Valladolid,
dius, mira, Basco, que surtin els que toquen i resoleu-m'ho. I l'home, com a mínim si és marxat i ha assumit uns riscos, perquè els assumeix ell, perquè si això hagués sortit avui malament, estaríem parlant de Koeman. També hi a mi posa un valor aquí i ja m'apedregareu, si voleu, del valor de les absències, perquè avui jo crec que s'ha notat que no hi eren Griezmann i el seu mal moment, però també Sergio Busquets. A mi Pjanic avui m'ha fet la sensació que feia circular bastant millor l'equip que Busquets en els últims partits.
Ara repassarem aquests nous proves que són interessants. El moviment Artel, amb una mica en homenatge a Costa,
l'objectiu és rebaixar massa salarial i...
No estalvia bitllets d'avió, no?
Exacte.
N'has pagat un de més, no?
Sí. Fora bromes. Jo el que crec és que aquí hi havia una qüestió de mort propi, no? De dir, pues, ah, sí? Pues no. I aquí et quedes. També podríem haver deixat alguna Valladolid, perquè acabar el partit sense que li hagin deixat cap gol al Barça amb un Titi al camp...
Veig que el tema Umtiti...
Però Costa no pensava en Umtiti.
No, però el tema Umtiti veig que ens ha escaldat. Jaume, què volies dir?
Que l'Ernest Macià informe que el Barça ara mateix estava plantejant baixar Artel al Barça B.
O sigui, primer el deixa
el
Estambul
Barça B,
que
està a la plata, eh?
I ara el baix... Però una cosa, Jaume, perquè jo ho entengui, sí. Aquest fitxatge d'Artel era per ara? Hi ha marcat d'hivern al bàsquet?
Sí. El Barça està ben negociant amb el fitxatge d'un nou base.
I el tallava.
Perquè el tallava. Ja, de fet, no va jugar l'últim partit de l'ACB.
Havien de fitxar Westermann,
contra
no?
Contra la penya, Westermann, això, el base francès. I ja no comptava amb ell. I no havia jugat en l'últim partit contra la penya, estava tallat. I precisament viatjava a Turquia perquè el Barça es pensava que fitxaria pel Fenerbahçe.
Sí. I ha aparegut al Madrid pel mig i l'han deixat
a
Istanbul.
I se n'han a última hora.
I li han dit que demà agafi un vol regular i que torni, que té entrenament amb el B. Una mica aquest seria el resum, eh?
Això li van fer a Rice.
A Rice.
Recordeu Rice al base
nord-americà?
Sí, el van baixar
també
el B.
També pel mateix tema, sí.
Artel ha tingut problemes amb, no només amb l'entrenador actual, sinó amb els anteriors, no?
Amb Pesic.
Sí, també.
Sí, però sempre posava, sí que tenia problemes, s'encaraven, però el posava sempre, eh, Jaume?
És un jugador que el problema que té és que no compleix amb el que els entrenadors els agrada, que és
és un talent
ofensiu, però en darrere no.
Kevin Serafin, l'exjugador del Barça, a través de Twitter, diu: no estic gens sorprès per això, i Malcolm Delaney somriu quan li passen la notícia per escrit.
És que el moment pel Barça de bàsquet han passat. Barça, sí.
Aquí hi ha la mà de Nacho Rodríguez al darrere, em sembla, que és ferm i té orgull com a portar al Borda.
Bé, un talent incomprès a Artel, i això em recorda Francesc Garriga. Garri, per on comencem?
No,
per talent. El Borda ha apuntat alguns casos abans d'entrar en l'univers Umtiti, que si voleu, perquè us quedeu tranquils, farem un moment bombolla a Umtiti. Què t'ha semblat tot plegat?
Bé, home, avui és un dia per estar contents, però tampoc, és a dir, jo de la mateixa manera que el dia que es perd tampoc em sap greu, ara per guanyar el camp del Valladolid tampoc faria ara dir: ja està, ja hem trobat la solució.
No, jo crec que la solució...
No, ja ho sé, no dic que ho hagueu dit, però, però que tampoc ningú tingui a casa la sensació ara de: bueno, ja està, ja funciona això. No, ha funcionat avui i ja veurem què passa dimarts que ve. Vull dir, és que això no para, i el que ve a la Borda, aquí no hi ha dos partits seguits bons, pràcticament no els hem tingut. Anem endavant, endarrere, endavant. Mai saps si tornes més endavant que estaves abans o tornes més enrere del que havies estat fa 15 dies. Per tant, jo mantinc l'expectativa baixa. Ara és veritat, s'ha de reconèixer que avui ha anat bé, que Koeman ho està intentant de totes maneres i que està sent valent, i que deixar Coutinho i Griezmann a la banqueta no és fàcil.
I Busquets tampoc,
I Busquets, però jo, què que ho deia el Ricard, jo crec que Busquets no és el mateix cas que els altres dos, no? Busquets potser avui descansava, i els altres dos jo crec que estan penalitzats.
Bernat, Xavi.
Home, és un pas endavant. Al Borda, quan vas dir allò del pas endavant i dos enrere?
Primer vol dir el segon.
El Gamper.
Sap que la meva memòria...
Ara hi ha moltes versions sobre el que vas dir.
Un pas endavant i dos enrere.
I dos enrere.
I dos enrere.
Endavant i un enrere.
Tampoc me'n recordo gaire.
Ho haurem de recuperar, perquè és veritat que no sé quan... Jo crec que era un endavant i dos enrere,
Sí, jo estic força convençut. La frase normalment el que diu és fer un pas enrere per fer-ne dos endavant. Aquesta seria, diríem, la filosofia...
No, però això seria per agafar impuls, no?
Sí,
exacte. Però vaja, o sigui, sigui com sigui, la frase, el que va dir el Borda, era un pas endavant i dos enrere, que de moment s'està complint. Avui ha tocat el pas endavant.
Absolutament.
Crec que ho havíem parlat les últimes setmanes, que el problema del Barça era com fer mal als equips que es tancaven molt, eren molt estrets defensant-se, i des de fora, des de les bandes, era molt inofensiu, I avui, amb, sobretot amb Des, per mi, la clau ha estat Des, més Calva, és on has amenaçat el Valladolid, on els has fet bascular cap a l'esquerra i on s'han vist desbordats, i a partir d'aquí el Barça ha trobat els forats en la defensa del Valladolid.
Bernat. A mi la clau d'avui, més enllà dels tres centrals, que crec que és una cosa que es pot servir, però no és imprescindible, és l'atac. És a dir, avui deixar a la banqueta a Griezmann i deixar la banqueta a Coutinho ens ha permès veure un Messi amb la seva millor versió, entenent-se de meravella amb Pedri, un Pedri també absolutament desencadenat, el Barça ha atacat bé. Jo crec que avui Koeman avui ha desfet el nus del davant. Veurem si el torna a fer, a crear el pròxim partit, però és
clar,
que és tan senzill com fer jugar o no fer jugar Griezmann i en segon terme Coutinho.
Sí, el que passa és que és veritat, esteu apuntant a termes individuals, però clar, si li han queixat també tot des del punt de vista del sistema, però ell mateix reconeix que és un vestit a mida, és que el que avui ha fet Koeman és matar l'embut, que probablement és el gran crim, però amb majúscules, un crim positiu. Perquè l'embut, si torna, si, depenent de com juguis, tornarà a aparèixer. O sigui, què ha fet Koeman? Ha destapat on hi havia el tap, que era molts jugadors entre línies, i ha agafat un d'aquests, i en lloc de posar-lo al mig camp, l'ha posat al defensa. O sigui, tothom deia, un migcampista més. No, el que ha agafat és dir, no, al mig camp no, al darrere, que és on estic patint. I el del tap, al darrere. I això ha generat doncs, la millor versió de Pjanic, la millor de Braithwaite, la millor dels laterals, la millor defensiva.
Escolta'm, això
i la millor de Messi Pedri.
És el que ha fet Simeone aquesta temporada amb l'Atlètic de Madrid en la majoria de partits, eh? Jugar amb tres centrals, guanyar seguretat defensiva i a partir d'aquí anar creant. O sigui que és una idea similar.
Però indirectament sí que ha omplert més al mig del camp, perquè avui les connexions entre Pjanic, Pedri, De Jong i Messi, que és un jugador que baixa molt a
reunir. Hi havia menys jugadors que atacaven per zona interior.
Clar, entre
no?
línies l'ha buidat. És a dir, normalment tu dius omplir el mig camp amb 4, però és que normalment n'hi ha 5, Bernat. I n'hi ha 5, però no, el problema no és que n'hi hagi 4 o 5. És que just a la zona entre línies n'hi hagi 3 o 4 que n'han arribat a haver-hi en lloc d'haver-n'hi 2. O sigui, ha buidat aquesta zona perquè Messi i Pedri tinguin llibertat per expressar el seu talent. Aquí ha mort l'embut. Jo crec que aquesta idea, com dius tu, de l'atac és important, però atenció, l'ha convertida a través de posar un defensa més. Clar, el tema és dir, bé, era per avui, no sé si tornarà. No sé, jo crec que hauria d'apuntar-ho.
És probable que el pròxim rival del Barça, l'Eibar, bé, l'Eibar sempre juga igual, però vaja, que un rival així més tàctic, entre cometes, un València, un equip, un Alavés, ja pensin també en l'antídot contra els tres centrals i els dos laterals llargs. O sigui, que potser no tot fluirà tant la pròxima vegada perquè el rival també actua.
És que ha tocat moltes vegades el sistema, eh? Koeman, ara ho deia el Garri al Borda, és que l'ha tocat moltes vegades, eh? O sigui, hem vist Barça bons amb diferents versions. També hem vist amb aquestes mateixes versions Barça fluixos, per tant, no tot és una qüestió de dibuix, però, per exemple, quins són les millors versions que hem vist avui? O sigui, n'hem vist la millor de Pjanic que diu el Borda, comencem, si voleu, per Pjanic, Que us ha agradat o no?
Molt.
A mi molt, també.
Primer toc, constant, en la primera part hi ha hagut un moment que només, o sigui, deixava córrer la bola i no li calia cap control. Troba aquesta passada entre línies, a prop de la frontal, a Messi, a Pedri, amb molta facilitat. Avui tampoc li ha calgut ser molt ambiciós en l'anticipació per recuperar pilotes, perquè el Barça n'ha perdut poques i hi ha hagut poca generació de jugades per recuperar-la a prop de l'àrea del Valladolid. A mi, Pjanic, la veritat és que si no ha fet el millor partit des que és el Barça, poc li ha faltat.
Garri, el veus per darrere de Busquets encara, eh? Però, sí, pel que deies...
Jo sí.
Tu sí vol dir que veus que Koeman sí, però que tu també t'agrada més Busquets?
Jo crec que Koeman ho té bastant clar, que és així, i a mi em sembla que Pjanic encara necessita demostrar moltes coses, el Barça.
Avui 111 intervencions,
són
eh?
Moltes, una borrada.
I d'aquestes, el 27% a Messi.
Doncs jo crec que ha de ser que, com a mínim, ha de competir en condicions d'igualtat amb Busquets, més enllà de la trajectòria de Busquets. A mi, avui he tingut la sensació que Pjanic ha fet fluir l'equip com no l'ha fet fluir Busquets fa molt temps.
Ja, és un partit,
però que és un partit al camp d'un equip que està per baixar a segona.
Doncs el pròxim que tingui continuïtat, no?
Sí, clar.
Jo crec que està per sota de Busquets, per mi, però especialment per Koeman.
A tu no t'ha convençut, Bernat, avui?
Sí, m'ha agradat, però no per
fer el sorpasso.
Començar a un homenatge.
El Busquets dels últims partits, no la trajectòria brillant de Busquets al Barça.
El Busquets aquesta temporada, que sembla estava assenyaladíssim, jo crec que ha espavilat i ha fet partits molt bons i partits no tan bons. Però
l'altre dia que va ser substituït al descans.
Sí, però en teoria... Sí, aquell va ser els pitjors, però ha fet partits millors que els que ha fet Pjanic.
Però en qualsevol cas, la situació en Busquets ha millorat respecte, com a mínim, als últims anys, i ara el fet que tingui competència que la persigui, doncs si surt un mal partit, doncs en el següent surt algú millor.
Això sí, aquí l'equip ha guanyat. És una bona notícia.
Home, les dades del Carles, 111 participacions, però el 27% amb Messi, o sigui, cada 4 pilotes que ha tocat Pjanic, que n'ha tocat moltes, una...
30 per Messi, no, aproximadament?
30.
Clar, és molt significatiu. Vol dir...
I 111, Carles, amb Busquets, fent de mig centre, és una xifra habitual?
No, són moltes més.
Sempre és positiu, Bernat, i societats al voltant de Messi, no? O no?
No ho sé, perquè perquè hi pot haver l'altra lectura, que no dic que sigui aquesta, del jugador que es posa aquella cosa que els hi posen en els burros i que només miren com al costat i que només veu a Messi, Ei, que Busquets també ho fa, això, eh? Busquets li passa a Messi totes, o el 80 o 70%.
I trencau.
Però que això, i trencau, i això jo no sé si sempre és positiu.
Però...
I no ho fa, i em sembla que és positiu.
Però aquí estem parlant
però Messi s'acosta amb ell, no? I més amb el dibuix d'avui, que Messi... feia més gairebé de migcampista que de davanter
i li juga el córner a la frontal, que allò és un caprici, un regal, no? De dir, que tu i jo ens mirem a la cara, te la poso. Vull dir, Messi fa aquestes excepcions amb gent amb qui té afinitat.
Som a les portes de Nadal i, escolta, Pjanic avui s'ha guanyat, però li fem avui, carícies...
Perquè ha jugat avui. Clar, és que la diferència és que no podem comparar gaire perquè ha jugat poc.
Perquè vosaltres que teniu més memòria que jo, hi ha algun partit que Pjanic quedi senyalat d'aquesta temporada?
No, jo crec que més les seves declaracions i les seves queixes. No.
És que aquesta setmana parlava amb algú del club proper a Koeman i em deia que hi havia un partit que havia marcat a Pjanic i que l'havia fet situar per sota de Deion, de Busquets i fins i tot per darrere de Pedri.
A la Lliga només va ser titular contra l'Atlètic de Madrid. No, Cádiz va jugar 12 minuts al final. És que només havia estat titular en un partit i també va ser titular al partit de la Juve, que és l'altra derrota on ha participat de titular.
Doncs potser sí, potser és aquest contra l'Atleti de Madrid. Jo no recordo tampoc, tinc la sensació que Pjanic no ha estat a bon nivell sempre, però que potser ha estat malament un dia que tothom ha estat malament. I em sembla que ho va explicar el Canut, que a Koeman Pjanic no l'acabava de convèncer.
No, quan va arribar...
Per característiques futbolístiques, perquè està acostumat a jugar a un futbol com l'italià, que és més arrepenjat, que a Koeman li agrada més el pas endavant, la pressió, aquest punt de verticalitat, i que no era ben bé el perfil que ell hauria triat, no? Jo crec que això l'ha penalitzat. Però vaja, avui bon partit de Pjanic. Abans de fer un incís i guardar un parell de temes, hem tornat a recuperar una versió que ens ha animat de Serginho Dest.
I tant.
Home. Sí,
per la posició, en gran mesura, no? O sigui, aquests metres l'han ajudat a ser... I ell té espurna per buscar la línia de fons i guanyar mig metre per fer la centrada. Quantes entrades ha fet Serginho Dest avui?
Doncs ara ens ho dirà el Carles.
Cinc a la primera part, una a la segona.
Sis centrades. Alba...
Tres entrades, una a la primera, dues...
El doble, eh? Sí. Són moltes. Aquest home, Garri, de fons, què t'agrada?
M'ha enlluernat, avui.
I estava en un moment de dir... No era el que ens va ensenyar, molta acumulació de minuts, estava més tímid últimament...
Sí, anava amb la línia una mica també de l'equip, i avui, en canvi, jo l'he vist... O sigui, pràcticament que era com un pol d'atracció, i tot el perill, o bona part del perill, arribava per la seva banda, i se'l veia alegre, se'l veia ràpid, se'l veia participatiu... Ostres, això és el jugador que has fitxat tu, un jugador jove, amb projecció i amb ganes.
Amb 21 anys el que hauríem de fer és, per posar-hi un però, que estic d'acord amb tot el que dieu, és en allò en fase defensiva, no? Que encara
sí,
jo el veig
clar.
Tou.
Avui Borda, clar, li posen tres centrals per darrere i l'ajuden molt defensivament.
Ho ha explicat l'Anglès, no? Que els dos laterals amb aquest dibuix podien pujar i no haver de tornar a córrer cuita.
A Alba també li va bé que el protegeixin per darrere. Sí. O sigui, en el fons, els dos, aquests dos laterals necessiten molta protecció per darrere, que això reforça la idea de Koeman avui, i sobretot en el cas de Serginho Dest, agraeix que pugui començar a córrer a tres quarts de camp cap endavant, perquè fa menys desgast i perquè es pot concentrar la seva energia a la fase final on ha estat especialment hàbil. Carles, hem comparat els dos laterals. Completes les dades?
Sí, bàsicament perquè hi ha molta diferència entre la primera part i la segona. La primera part, Dest ha tocat 31 vegades la pilota, 24 en camp propi i 7 en camp contrari. La meitat a la segona part, 15 intervencions, 10 en camp contrari, 5 en camp propi. I amb Alba passa el mateix, tot i que ha jugat menys minuts a la segona, però 27 intervencions la primera, 14 la segona. S'ha vist molt que la primera part al Barça ha tingut més la pilota i més en camp contrari que no pas a la segona part.
Això es confirma, Marc, amb les dades? Ha tingut més la pilota i més a camp contrari la primera part?
Sí, a la primera part hem acabat amb un 67% de possessió pel Barça i 57% a camp rival, i la segona, en canvi, ha estat de 54% de possessió pel Barça i 52% del temps a camp del Barça.
A vegades, les xifres també en el futbol quadren. Som al tercer temps.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
En partits balsàmics com els d'avui no se'ns farà tan llarga la lliga. Bé Koeman amb el canvi tàctic, sense Griezmann, Coutinho i Busquets, que et sap greu dir-ho, però l'embuig del mig del camp ja no s'ha vist. I no cal canviar gaires coses més de cara al futur. Araújo i Pedri ens donen una gran esperança de futur i Messi, tot i que ha estat una mica imprecís, dona un aire molt millor del que semblava. No guanyarem la lliga i segurament tampoc la Champions, però construïm un nou edifici.
No hauríem de jutjar els fitxatges en funció del nivell del jugador, sinó en funció del seu perfil i les necessitats de la plantilla. Trincao és el contrari del que necessitàvem.
Felicitar el Koeman perquè ha posat el millor 11 que podia posar. Sense el Busquets, sense el Coutinho, sense el Griezmann, què podia sortir malament? Ha estat la millor primera part en molt temps. El que passa que després, traient els que ha tret, és que així no els vendrem, eh? Donen tan pobra impressió. Mare de Déu.
Hola, em dic Dani Vendrell. Volia fer un símil futbolístic amb el món del cinema, però és que cada vegada més em recorda el tàndem Messi i Pedri a la parella de ball del Ginger Rogers i el Fred Astaire. Són realment impressionants, aquests dos.
Busquets i Umtiti fora allà. Són un parell de forats negres.
Amb els jugadors que tenim, tenim opcions a tot. Aquest partit ha de ser un punt de partida per tenir una bona lliga a partir d'ara.
Umtiti, Umtiti, fas patir.
Quina raó té en Torquemada? Messi i Pedri, no pot ballar ningú més amb aquesta parella. Sobre Griezmann i sobre el senyor Coutinho.
El córner de la TDT, 607-0709-28.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
El millor jugador del partit.
Doncs començarem amb la Marta i la Laia. Messi. Molt bé, Jaume i Bernat.
Pedri.
Xavi Campos.
Dest.
Albert Mora.
Pjanic.
Marc i Carles.
Pedri.
Bernat Soler.
Messi.
Ricard Torquemada.
Pedri.
Garriga.
Pedri.
Borda.
Pedri.
I els oients?
Pedri Mania.
A la TDT també, amb 5 vots, Pedri.
Molt repartit, però Pedri ha guanyat. I no sé com ho fem per connectar tant amb els oients, eh? O sigui, això ens...
O potser els oients connecten amb nosaltres.
No.
Representem el poble.
El talent el tenen ells. I quina capacitat tenim per ajuntar-nos. Bé, Messi i Pedri, què hem de fer amb aquesta societat? Jo he dit que a mi em sembla una temptació de futur per Messi.
Ets optimista, eh? Bé, està molt bé ser-ho.
No ho creus?
O sigui, no soc... No em m'aixeca, no em desperta tant entusiasme com a tu. O sigui,
el què?
Això que aquesta relació futbolística faci dubtar Messi de la decisió del seu futur. Però bé
no, és que jo el que dic és que jo crec que Messi dubta de marxar, no de quedar-se, i per tant això l'ajuda a quedar-se.
Però, per exemple, parlant de parelles de ball, amb qui té més ganes de ballar? Amb Pedri, que l'està descobrint i que veu que s'hi entén molt bé i que pot anar bé? O amb Neymar, amb qui balla de memòria?
Amb el que l'està descobrint.
I, a més, quan acaben de ballar, se'n van a prendre un suc
de qui pagui la festa.
Maracuyà.
No, però tu creus que a Messi li agrada anar a prendre maracuyà?
No.
Doncs aleshores...
Que la relació amb Neymar, al marge de futbolística, té un component una mica més personal. No,
però no és el mateix perfil personal Neymar que Luis Suárez, eh? Luis Suárez és un perfil familiar.
No.
I Messi i Neymar no comparteixen perfil fora del camp, eh?
Es porten bé,
Pedri,
sí, no? Però no tenen la relació que tenia Messi amb Suárez.
Perquè és que no l'havia tingut amb ningú.
Messi, en principi, té una família que també deu pesar bastant en la decisió que hagi de prendre Messi.
Si Neymar sempre era aquell l'amic que volia apuntar-se amb el Suárez i el Messi, i ell pareixia per allà... I
sí, però bé, no. El van adoptar, eh?
Sí,
sense arribar a passar les vacances junts, però el van adoptar.
Tornant a la base del
tema... Bé, el Xavi aposta per la parella Messi-Neymar. Mm. La resta...
Però més que apostar, o sigui...
Home...
Em temo.
Sí, és a dir... Que pugui arribar a dubtar, és a dir, el pot fer dubtar, però si ha de decidir, jo crec que té molt fàcil decidir que prefereix jugar amb Neymar perquè el coneix i perquè, diguem-ne, que és una aposta més segura, o com a mínim ho sembla.
Més segura? Vosaltres creieu que sí, eh?
A dia d'avui, sí.
A ulls de Messi, també, eh?
Sí, jo estic pensant en com Messi
però
ho pot veure.
Sí, la diferència és que amb Neymar els ulls de Messi ja els té, però en Pedri ho està descobrint. No sap fins on arriba això. O sigui, amb Neymar ja sap el que té.
Tampoc no sap si amb aquesta relació futbolística que està naixent té prou per aspirar a la Champions. Clar. No, aquesta temporada sembla
que
ve.
Amb Neymar també és un dubte,
però,
no?
No, clar, o sigui, la Champions no te l'assegura ningú, però el PSG, sense Messi, és subcampió de la Champions. Actual, vigent.
Sí, no sé. Bé, vosaltres el veieu molt enfocat a París. Jo tinc tinc bastants més dubtes com els tenia a l'estiu quan tothom el veia fora. O sigui, jo crec que Messi...
No tothom el veia fora quan ell va dir que volia marxar.
El primer dia sí, però el primer dia que el van veure tots fora. Però a partir del segon dia, quan tu comences a ensumar... I he de reconèixer que a mi el que més em crida l'atenció és que en una reunió ell ja en tingui prou. És que una cosa és voler i una altra cosa és tenir energia per fer allò que vols. Mm. I jo no estic convençut que Messi tingui energia per començar una vida nova en un altre lloc quan no ha sortit mai de Barcelona... quan la seva família està instal·lada aquí, quan té... Messi té 33 anys.
És un repte, evidentment.
Ara mateix, Movistar La Liga ens ensenya imatges d'un jet privat que està esperant a l'aeroport de Valladolid i on suposadament ha de pujar-hi Messi i la seva família per marxar a passar les festes a l'Argentina.
És possible que la seva família hi sigui, no? Aquí dintre?
Sí.
Bé, molt bé. Més enllà de parlar del futur, que en el fons el que estem fent és especular sobre una cosa que no és vinculant i probablement el tema de la parella amb Pedri era buscar, diríem,
bé, però...
un punt atractiu de cara al futur. Bernat, t'he tallat.
No, perquè simplement volia posar en dubte que fos prou argument la bona connexió que tenen perquè Messi prengués una decisió. Però deixant de banda això, jo crec que l'important és que Pedri és un jugador, ja l'hem valorat prou en, aquesta, en aquest programa des de que va començar la temporada, que és, primer, un encert de fitxatge absolut, absolut, rotund, un èxit.
Històric.
Una d'aquelles coses que mai... Que sempre destaquem...
I ve de preu.
Amb el Griezmann, amb Coutinho, etcètera, etcètera. I Pedri és, vaja, és una joia, un diamant en brut que han trobat aquí i que està... I després el rendiment que està fent, que està donant un color al Barça. És que és un jugador màgic. És que té una...
No ho recorda molt. No dic que siguin idèntics, Iniesta...
Però que ha explotat molt abans.
Ha explotat abans, sí, sí, sí. Potser no té la màgia d'Iniesta, o la que recordem d'Iniesta, i té 18 anys només, però veu el futbol, i als 18 anys Iniesta no tenia la maduresa que li veiem a Pedri, això també és veritat.
No sé, jo volia parlar més de la societat que forma Messi, que de la capacitat individual, però veig que no us acaba de convèncer, la parella, sí, però... que els separeu,
No, home, no, però és que combinen molt bé i s'entenen de manera natural. I Messi no li clava bronques, de moment, que també és important, i li somriu i li felicita les passades en llarg, que no controla bé per poc. Home, sí que aquí hi ha una relació futbolística claríssima.
És el que ens pot salvar els mobles aquesta temporada. Més enllà, pensant en el futur, Ricard, no...
Bé, doncs pensem en el present. S'ha de potenciar, no?
Sí, sí, sí.
És que jo
sí,
crec
sí.
que potenciar-ho en el present... depenent del rendiment que tingui, et dona opcions de futur.
Bé, però o sigui, això, però recordes que fa uns dies...
El futur ja en parlarem.
Fa uns dies ens preguntaves, jo no sé quin dia era, que vaig venir, l'últim dia que vaig venir, que preguntaves, el tema era Messi, si havia de jugar Messi, si s'havia de deixar Messi a la banqueta,
sí,
si s'havia
sí,
de...
Sí.
Bé, doncs avui veiem que Messi, si es fa l'equilibri ideal al davant, doncs també funciona. No també funciona.
Sense Griezmann.
Funciona millor. Sí, 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 exacte.
Ha xutat moltíssim avui Messi a porteria. Moltíssim. O sigui, recordo un pal, quatre aturades de Masip i el gol. Són 6 rematades. A porteria en perill,
Sí, sí, jo en tinc apuntades 8, que són 6 entre els 3 pals, un al pal i una fora.
Bé, doncs la parella Messi-Pedri coincidiu però que en parella i prou? Que no necessiten convidats? O què?
Segons quins convidats, no? No, però és que avui tot ha fluït molt més. I els hi han aclarit l'escenari i l'han aprofitat.
No els hi va malament, no? Com a porter de discoteca. Sí. Els hi buida la pista, no? Perquè
sí,
puguin ballar tranquil·lament.
Sí, un company que no vulgui compartir amb ells la mateixa responsabilitat...
Breadway, us referiu?
Sí, jo crec que l'ajuda. El tema està que algú vulgui formar part de la relació, diguem que amb la mateixa importància. Però vaja, deixarem la parella Messi-Pedri, que veig que no genera entusiasme, ja la recuperarem més endavant, perquè tindrem més partits segur per parlar de la parella, i tindreu el vostre moment de glòria per parlar d'Umtiti, si és que el voleu, si el voleu qualificar. Que us he vist que estàveu molt animats amb el tema Umtiti.
Començo jo. A banda de l'anàlisi futbolística ja la fareu, la dels diners ja és escandalós, perquè li queden 2 anys de contracte a banda d'aquest i és on té la càrrega salarial més gran, però a mi m'ha violentat especialment la seva reacció a l'espifiada que ha acabat en córner, encarant-se públicament al més jove de la colla.
Fins i tot
en el cas que la passada hagués estat compromesa o no li hagués donat línia de passada, jo crec que un jugador de 27 anys no ha de ser conscient del seu rol i no ha de comprometre la figura d'un altre que fa tot just 3 o 4 partits, que és el primer equip del Barça. A mi això m'ha semblat personalment una cosa que un jugador del Barça no ha de fer.
No sé si em quedo sol amb això, però quan el veig jugar, jo tinc la sensació que no està per jugar. Potser és injust això, però a mi no em sembla un futbolista de primera divisió.
Els que l'han tractat des del 2018, després del Mundial, i el continuen tractant, parlen d'artrosi al genoll esquerre de Samuel Umtiti. Que sona molt dur, perquè l'artrosi sembla més relacionada amb la gent gran que no pas amb esportistes professionals, però també existeix aquest quadre en esportistes professionals, i el diagnòstic que es fa des de fa temps al vestidor, als responsables mèdics, és aquest, que Umtiti té artrosi al genoll esquerre localitzada, d'origen traumàtic, per una operació de menisc que li van fer quan tenia 17 anys, ara fa 10 anys aproximadament, i que després li ha provocat tota una sèrie d'erosió del genoll, del cartílag, concretament, pràcticament la pèrdua total de cartílag. Hi hauria una solució quirúrgica, que seria passar pel quiròfan i resoldre aquest problema sense la garantia total de resoldre'l, però amb més garanties del que està donant el tractament conservador que ell va decidir, contravenint les indicacions o les recomanacions dels serveis mèdics del Barça des de fa un any o més d'un any. El problema és del 2018, quan va forçar moltíssim poder jugar al Mundial de França, que va acabar guanyant amb la seva selecció, infiltracions diàries per poder suportar la càrrega d'entrenaments i de partits, i va tornar amb el genoll destrossat, un genoll que no s'ha recuperat i que, en les condicions actuals, el diagnòstic que mantenen els responsables mèdics del primer equip del Barça és que difícilment pot aguantar una càrrega de 3 partits consecutius.
Doncs el Xavi Campos, que ens afegeix informació al que hem viscut, que entre nosaltres, a mi m'ha fet pena veure un tití com l'he vist. És que la primera jugada, o sigui, ha estat substituir Araujo i de cop i volta el futbol és molt cruel. Una esquerda a l'eix de la defensa en una acció en què ell surt on no toca i no pot tornar, que clar, si tu ets un tití i has estat el que has estat i de cop i volta et trobes que en aquella primera acció et passa allò, és que allò ha de ser molt dur, Perquè jo crec que ell en deu ser conscient de tot això que explica el Xavi,
segur. No? Home, i tant.
Segur, però també té un contracte a defensar.
Sí, sí, és veritat, això.
Vull dir, la defensa més efectiva ara mateix un tití és de les condicions del contracte que se li va firmar en el seu moment.
Sí, doncs... El que passa és que si tu estàs així, la primera jugada que fas després de jugar 4 minuts, no te la juguis. Sigues més conservador, que surts retratat a totes les fotografies.
Sí, sí.
Ja fa temps que trota i no esprinta,
No, no, la veritat és que
no risqui. Però per què el fa jugar Koeman?
Avui ha estat un dia dur.
Perdó,
és que té molt pocs centrals. Ja, doncs, Garri, ho ha d'aprofitar tot.
Ha sortit que ha semblat que tenia molèsties.
Val, doncs porta-te'n un del filial que corri.
Tampoc
no
va sobrat.
No,
home, però ja tens els del filial.
Ja, però és que t'ho juro, jo tinc la sensació que no està per jugar a futbol.
Bé, però si jugues 10 minuts, un quart d'hora, el dia del 0-3, un quart d'hora que descansa, i és que el Barça està tan sota mínims des del punt de vista de la plantilla que com en deu pensar que ho aprofita tot, com aprofitaré jo el que trobi la nevera aquesta nit per sopar després de la transmissió.
I no sabem si soparà és Tomàs Hertel. Ara hi ha un tuit de l'associació de bàsquet
més dramàtica, això, Jaume.
Que diu: a 2:15 hi ha un jugador tirat en una ciutat estrangera. El seu club no l'ha deixat tornar amb l'avió. Cal explicar als responsables del club com està la situació amb la Covid-19? No queda una mica d'humanitat? Diu: estem en contacte amb el jugador per ajudar-lo en tot. Això és l'associació de jugadors de bàsquet professionals.
Home, és que això és
el sindicat dels jugadors, no?
Però li deuen haver buscat un hotel, no?
És que això generarà debat, o sigui, és una decisió...
No hauria de generar, això està mal fet, ho sento molt. No, per molt que hagi negociat amb el Madrid, estem parlant que deixés un tio tirat en una ciutat.
Però un moment, potser li han buscat un hotel i li han donat un bitllet d'avió. Torna a Barcelona
Saps què passa? Que a distància ara ens costa valorar perquè tampoc no tenim l'opinió d'algú del club que ens digui exactament quins són els motius pels quals això ha passat això.
Sí,
però si no és voluntat d'ell, qualsevol raó jo crec que és dolenta. O sigui, si no està, Hortel s'ha quedat perquè ha volgut, qualsevol raó que ens pugui donar al Barça, jo crec que no està ben interpretada, perquè al final estàs deixant un treballador de casa teva amb un... O sigui, què és això de que torna a l'expedició i un tio el deixes allà?
No, és absolutament inèdit si no hi ha una causa de força major que no coneixem.
L'Ernest Mas ja ha refermat aquesta versió, que l'Artel i el Barça havien quasi acordat la rescisió de contracte, que el Barça li pagava una part...
Però aquest és l'únic motiu per deixar-lo fora del viatge?
Que Nacho ha descobert que amb el Fenerbahçe no havia res que era mentida el que els estava dient i que se n'anava amb el Madrid. Llavors aquí hi ha hagut aquesta reacció segurament molt temperamental i en calent.
Sí, sí, home, la veritat és que...
De pas no li ha fumut una bufetada.
Sí, sí.
És que, i que es busqui justificar això perquè l'equip amb qui ha negociat d'esquenes és el Madrid, doncs ho sento molt, doncs sí, ja ho sé, que és un gran rival, però no ho sé, és que no l'entenc aquest comportament del club, si és que realment ha passat això, Estic d'acord, Ricard, que hem d'acabar d'escoltar els
sí,
documents.
Sí.
Ara mateix no s'entén.
Bé, Marc, qui ha guanyat el repte?
Doncs avui recordàvem que preguntàvem quin dels laterals participava més en atac i el guanyador ha estat Serginho Dest amb 15 jugades per les 6 d'Alba.
Doncs som a la recta final de la TDT, pendents encara del Veritat o Mentida.
La transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici ara estic més tranquil·la que mai perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
De Jong és el futbolista més utilitzat per Koeman i avui al centre del nostre debat. Francesc Garriga, que comences tu. De Jong mereix la condició de titular intocable a les alineacions. Veritat o mentida?
A veure, clar, intocable...
Veritat o mentida, Garriga?
Ja, mentida.
Marc Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Veritat.
Marta Carreras.
Veritat.
Jordi Borda.
Veritat.
Bernat Soler.
Mentida.
Carles Domènech.
Veritat.
Sonia Olear.
Veritat.
Ricardo Orquemada.
Mentida.
Jaume Ramon.
Mentida.
I Xavi Campos.
Aquest de Jong, veritat.
Com ens queda això, Sònia?
Doncs 7 veritats i 4 mentides. Mira, Lionel Messi està pujant ara a l'avionet, perdona.
Que comencin els mentides, doncs, no?
Va.
A veure, o sigui...
Jo crec que intocable és una frase, és una paraula, perdó, molt, molt taxativa i que no s'hauria d'aplicar a cap jugador de l'equip, sincerament.
Sí, clar.
Jo crec que és un jugador...
No, bé, sí, clar, no.
Que ha de ser, que ha de ser una peça fonamental del Barça de futur... Però no per això, ara s'ha de justificar que jugui. De fet, aquesta mateixa temporada, jo crec que hi ha hagut dies que nosaltres en aquest programa hem fet un debat sobre el baix rendiment del jugador i que s'hagués justificat que no hagués...
Però aquesta temporada només ha deixat de jugar per descansar.
I perquè Koeman se l'estima.
Exacte. No,
perquè és l'extensió de Koeman al camp.
I perquè tampoc hi ha tantes alternatives, no?
Això també és important.
Ah. Exacte. Sí, però això no el fa, no l'ha de convertir... Hi ha com un jugador imprescindible que només es pugui jugar amb ell. Jo crec que intocable no és ara, evidentment.
Els tres últims partits de Jong, per mi l'acosten a aquesta condició de titular...
Però l'hem d'exigir més, eh? O sigui, és que ha de fer un salt de qualitat. O sigui, sí, ha millorat, però encara perd pilotes que no s'entén com les perd, pren decisions que no s'entén. O sigui, hi ha jugadors més joves... Que se senten més importants. O sigui, és com si li faltés confiança. No ho sé, jo estic una mica desconcertat amb el tema de Jong. O sigui, crec que ha de ser jugador del Barça, però crec que ha de començar a deixar de ser intocable.
Jo això de ser intocable és perquè jo crec que els entrenadors moltes vegades necessiten un jugador, algú que pugui reflexar el que ells volen a dintre el camp. Jo crec que de Jong, en aquest cas, és l'home de Koeman, que deu entendre perfectament el que demana el tècnic i, entre altres coses, sembla que en diferents zones del camp va complint aquest propòsit, però és evident que esperem molt més de De Jong.
La De Jong són ja avui 19 partits jugats. És el futbolista que més partits ha jugat amb Pedri, de fet, i l'Anglès.
Quan Koeman decideix que el doble pivot no ha de jugar tant en paral·lel, que això és des del dia del llevant, oi? Sobretot fa 10 dies. A De Jong se li ha vist una versió... més ambiciosa, més alegre, més... amb més incidència en el joc, no?
Segurament tots tenim la idea de que De Jong ha de ser el De Jong de l'Ajax i aquí és un perfil diferent, sobretot a nivell col·lectiu, i que però això potser costarà que arribi, potser.
Bé, però hauria d'arribar a existir aquest jugador i per això se'l va fitxar.
Clar, si no, resulta que el Barça ha fitxat jugadors, no, el Coutinho del Liverpool no el veurem.
Et dic una cosa, l'Ajax que fa semifinals de la Champions i no fa la final perquè, mira...
De miracle,
va ser un miracle. Pel Tottenham, aquell equip transmetia una energia, una alegria, es divertien jugant, i el Barça, un aterrat de Jong, normalment no és així, no?
Pot ser que sigui un dels motius, clar, evidentment.
Bé, doncs...
Digues això, no? No,
jo volem molt més, volem molt més.
I, per tant, per mi no és intocable ara mateix.
Bé, doncs, De Jong, que de qui demanem més, de qui volem més, de qui exigim més, de qui s'hi ha d'apropar més, diríem, a aquest punt de convicció que tenen Pedri, que tenen Ansu, jugadors joves que tenen el cap aixecat. És que no teniu la sensació que va arribar amb una idea i que s'ha anat marcint? O sigui, que ell ha anat perdent confiança en ell mateix?
També s'ha trobat un entorn que no deu ajudar a la confiança.
I bastant sol, no?
Sí.
Un
vestidor una mica trencat.
Entre un vestidor
també
trencat, un equip en dinàmica negativa. No sé, jo hi confio bastant, sobretot bé, doncs, després dels últims partits.
Doncs confiança per De Jong, que encara és veritat que és un jugador jove i que encara hem de veure la millor versió al Barça.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A estem amb tu. Asistencia sanitaria. Partner médico oficial del Fútbol Club Barcelona.
O Messi lo comentamos en la previa, ¿no? El futbolista que es. Yo no tenía ninguna duda de todo lo que aporta al Barça, de todo lo que da, de lo que hace individualmente, del rendimiento que le saca a su fútbol y a los compañeros. Bueno, es un elegido y así lo ha demostrado, ¿no? Pero ya digo que hoy por encima de eso me quedo con la mala sensación que nos vamos. No creo que no hemos visto el Valladolid que queremos ser. Llevamos una racha de partidos muy buenos. Hoy
es
el Barça
Sergio
por nosotros.
Sergio González dentro del Valladolid.
Si creíamos que íbamos a ganar al Barça, pues al trote estábamos equivocados. Y al final somos un equipo que cuando no compite, cuando no está agresivo, cuando esos duelos individuales no es fuerte, tiene poco a decir, ¿no? Luego, verdad que con balón también hemos estado imprecisos técnicamente. Bueno, ya digo que ha sido un mal partido. Ellos se han encontrado muy cómodos. Poco a poco durante el partido, creo que nosotros mismos, ellos al vernos tan imprecisos, al vernos que no metíamos la pierna como debíamos meterla, al vernos que no teníamos esa intensidad que teníamos que tener, pues han ido creciendo, han ido desarrollando todavía su fútbol y se han encontrado todavía más cómodos de lo que ellos incluso se pensaban para este partido, ¿no? De ahí que ellos habían empezado con esa línea de tres, porque en teoría nos tenían un respeto interesante, ¿no? Porque modificaron un sistema con tres centrales, el Barça lo hace pocas veces, y eso demostraba que nos tenía, bueno, nos tenía en buen juicio. Pero creo que nosotros hoy no hemos estado en el campo y, bueno, la derrota es dura, es justa, y ya te digo que triste porque eso, ¿no? Porque cuando tu equipo no compite, pues está claro que la culpa es tuya.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.